5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb tota la gent que té al darrere. Una gent que, com cada setmana, encapçala el nostre estimat Toni Olivella amb l'ajuda del Marc Pujol, que, quan s'ha de pencar, es penca. Després queda la Goretti Martínez, que després de que fem tot això del programa i que us explico totes aquestes coses, ella ho agafa i, com que és molt ordenadeta, ho retalla, ho posa bé, ho posa bonic i ho posa a la plana web de Ràdio Vilafranca. Però el programa no seria res també sense la música. I com que estem a l'estiu, escolta, ràpidament una versió de la Ornella Benoni d'una cançó que porta per títol Estate, és a dir, estiu.
Passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate.
D'agost de 1851. El dia que el mecànic i, podríem dir-ne, inventor, però amb cometes, nord-americà, Isaac Maria Singer, aconsegueix la patent de la màquina de cosir. Bé, ho hem d'aclarir, tot això. Ho hem d'aclarir perquè no està tan clar. Aviam, primer parlem del personatge. Aquest Isaac Singer era un buscavides, era el fill més jove d'un immigrant saxó, que els pares es van divorciar quan tenia 12 anys, vivien molt bé, tenien molts calés, però al divorciar-se, doncs, ell se'n va anar a viure amb el seu germà gran i va començar, doncs, una vida una mica complicada. Va estudiar, però va haver de, bàsicament, treballar durant 7 anys en feines precàries i va acabar com aprenent de mecànic, i fent d'aprenent de mecànic, va descobrir que a ell el que li agradava era ser actor de teatre i es va casar. Bueno, a Nova York va entrar a treballar amb una editorial, però va dir que això, mare de Déu, no li agradava, i se'n va anar a Baltimore a fer d'agent d'actors, o sigui, a portar actors. I allà, curiosament, sense separar-se de la seva primera dona, es va tornar a casar, vull dir que era Bigam. Bé, ja veieu quin personatge era una mica estranyot. Però com que li agradava molt això de la mecànica, el 1839 va obtenir la seva primera patent. Havia inventat una màquina d'atrapar, de trencar pedres, que va aconseguir vendre-la per $2,000, que en aquella època era una fortuna. I llavors ens va dir, calla, ara faré veritat el meu somni, i es va optar per ser actor. Se'n va anar de gira 5 anys amb un grup teatral, el Merritt Players, però en res, ni cinc, al cap de 5 anys es havia polit els calés i va haver de tornar a d'això. El 1840, a la feina, el 1844 va obtenir feina amb una impremta i el 1846 va fundar una botiga de fusta per la qual va dissenyar i patentar una màquina de tallar fusta i metalls. Va dir, però jo aquí, hosti, tot el dia a la botiga, calla, torno a Nova York i faré negoci amb aquesta màquina. I, de fet, dit i fet, se'n va anar a Nova York, va obtenir un préstec, va poder fabricar un prototip i aquest prototip el va poder comercialitzar. I llavors a Boston, en concret, va anar a una botiga d'un tal Orson Phelps on es venien, entre altres coses, es construïen i venien màquines de cosir que ja havia inventat Elias Howe. Però eren màquines de cosir industrials, molt grans i tot això. El Phelps aquest li va dir, home, ja que tu fa, veig que això se't dona bé, no? Això de retocar màquines i millorar-les, per què no em millores aquestes màquines de cosir? Perquè això és un... Jo et dono diners, el d'això naturalment va obtenir diners i va començar a construir la Jenny Lind, que ell la va batejar la Jenny Lind, que era un homenatge a una soprano sueca de la qual estava enamorat. I va aconseguir la patent justament un 12 d'agost de 1851, com dèiem al principi. Però el negociat de patents era una mica un campi qui pugui, i en aquell moment coexistien 5 o 6... patents de màquines de cosir, unes més grosses, les altres més petites. Val a dir que la més petita era la que havia fabricat o la que havia dissenyat en Singer. I un advocat espavilat, Edward Clark, va dir, escolteu-me, per què no us poseu tots d'acord? I al final, bueno, van aconseguir posar-se d'acord 4 o 5 fabricants de màquines i fabricar-ne una de sola, posant en comú totes les patents. Van crear la Sewing Machine Combination, que primer l'Elias Hope, com a patent més antiga, s'hi va negar, però al final li van donar clés i va dir, bueno, va, vinga, sí. I es va començar l'any 1856 a comercialitzar aquestes màquines més petites amb una clara intenció, que és que fossin màquines d'ús domèstic. Fins aquell moment les màquines eren grosses i eren per cosir industrials, per dir-ho d'alguna manera, no? No, però en canvi amb això ja podia començar-se a tenir a les cases. El Singer va fer dues coses més, però en primer lloc va fer la producció en sèrie. Fins aquell moment cada màquina es feia, i es feia una màquina des del començament fins al final. Ell va ser un dels implantadors, junt després amb Henry Ford, de les peces de recanvi, és a dir, les peces d'una màquina s'haurien d'haver poder intercanviat fins amb les altres. Fins aquell moment no es feia, perquè les màquines es feien a mà, però quan ja es va perfeccionar tot això, ja va començar. També hi havia el Samuel Colt. És el primer, doncs, que va fer una màquina comercial i de nivell familiar. A més, es va expandir per Europa ràpidament i tot això. Però no es va limitar a fer això. Com que valien uns calés, va ser, en el fons, l'inventor del leasing. És a dir, deixava en dipòsit a les senyores la màquina aquella durant uns anys i anava cobrant $3 cada mes. I al cap del temps que havia passat i havien pagat els $150 que valia la màquina, doncs la màquina quedava de propietat. Naturalment, amb tota vista, perquè la màquina ja era vella i llavors es posaven en una de nova. Bé, en qualsevol cas, aquest era el personatge i aquest és l'invent, la màquina de cosir. I clar, com que sempre posem una cançó que fa referència, vam dir, ai, què posarem ara de la màquina de cosir? Aviam. I sense massa fe, tot s'ha de dir, vam teclejar i ens va sortir una cançó de la Bet que porta per títol precisament La màquina de cosir. Doncs escolta, no ens compliquem més la vida. Aquí teniu Bet, La màquina de cosir.
Segueix-me el fil. Segueix-me el fil i no et perdràs. Segueix per aquí. Segueix que això acaba de començar.
d'agost de 1899. 1899, el dia que neix a Londres el que serà mític director de cinema Alfred Joseph Hitchcock. Fill d'un comerciant de verdures, no us penseu si ho pas que és de... Però els seus pares, que volien que fos un noi com Déu mana, el van portar a col·legis catòlics, específicament el van portar als jesuïtes del St. Ignatius College de Londres, i allà va fer la secundària, i després es va posar a estudiar enginyeria d'enginyeria i navegació. Però va haver d'abandonar la carrera l'any 1914 perquè el seu pare, el comerciant, el William Hitchcock, el comerciant de verdures, doncs va morir. Com que l'economia familiar no anava gaire bé, doncs es va haver de posar a treballar. Es va posar a treballar i va entrar a la companyia de telègrafs Henley, i allà va començar a conèixer el món del cinema, naturalment en aquella època cinema mut, i va començar a buscar-se un treball extra relacionat amb el cinema, ingressant a l'any 1920 com a dissenyador de ròtols. Penseu que les pel·lícules mudes, doncs, havien de portar totes les frases escrites allà sota, no? I allò no es feia amb la informàtica com es fa ara. Es havia d'agafar la pel·lícula i es havia d'anar escrivint el nom. Escrivint el que diguessin els personatges, no? Allà aprèn tècnica de muntatge i tal, i clar, és un moment en el qual el que té una mica d'interès de seguida l'agafen, i de fet ell està a punt el 1922 de fer la primera pel·lícula, que seria el número 13, però com que la Paramount, on treballava, els estudis que treballava, tanquen els estudis aquells, doncs es queda sense poder acabar la pel·lícula. La comença, però no. Continua com a guionista el 1923 i director artístic de dues pel·lícules, fins que dirigeix el seu primer film, El jardí de l'alegria, el 1925, un moment dolç de la seva vida, perquè l'any següent, el 1926, es casarà amb la guionista Alma Reville i al cap d'un parell d'anys tindran la seva única filla, Patricia. De fet, ell està fent, ja ho he dit abans, pel·lícules mudes, però a l'any 1929 roda La muchacha de Londres, que és un documental, una pel·lícula muda en origen, però que després la sonoritzaran, li posaran el so, i ell ja farà el seu primer cameo, perquè ell ja ha vist que el que li va molt, que li agrada molt és allò del suspans. I, per tant, la dècada dels 30, quan comenci a fer pel·lícules, es decantarà per aquest gènere i començarà amb títols com El hombre que sabía demasiado. Sí, sí, sí. És la primera pel·lícula que fa ell, El hombre que sabía demasiado, amb Peter Lorre. Després farà una altra versió, eh? Després en farà una altra versió. És a dir, ell es fa remakes ell mateix. Farà aquesta primera pel·lícula, després farà 39 escalones, una pel·lícula de misteri molt, molt recomanable, i, finalment, farà una pel·lícula amb el Charles Laughton i la Maureen O'Hara, que serà La posada Jamaica, una adaptació de Daphne du Maurier, que té un cert èxit, que crida l'atenció de Hollywood, i el productor americà David O. Selznick el crida, el porta cap a Hollywood per adaptar Rebecca, de Daphne du Maurier, amb Laurence Olivier i Joan Fontaine. La pel·lícula guanya l'Oscar a la millor pel·lícula d'aquell any i té 11 nominacions, entre elles la de direcció, però el Hitchcock, que tindrà una pedra a la sabata amb això, perd a la votació final per en favor de John Ford i Les uves de la ira. Als anys 40, ell ja veu que això comença a funcionar i, per tant, es comença a fer el que podríem dir el seu equip bàsic, no? Es sospecha, de l'any 1941, ja és el primer film que fitxa, pel que val fitxa el Gary Grant, i el 1948, la soga, fitxa el James Stewart. Però abans, l'any 1944, ha rebut la seva segona nominació a l'Oscar per Nàufragos, però que tampoc la guanya Leo McCarey amb Siguiendo mi camino. I l'any 1945 torna amb El recuerda aquest que dèiem, i la tercera nominació, però li pren el Billy Wilder per Dia sin huella. Però bé, bueno, ell no, amb tot això no vol saber, no en vol saber res, continua fent pel·lícules d'aquestes que tots segurament recordareu, Estranyos en un tren, Crimen perfecto, La ventana indiscreta. Per cert, aquesta pel·lícula, La ventana indiscreta, torna a ser nominat com a millor director, però perd altra vegada aquest cop davant d'Elia Kazan. Incorpora la Grace Kelly, Atrapa un ladrón, i la va posant en altres pel·lícules, Crimen perfecto, La ventana indiscreta, etc., fins que es casa amb el príncep de Mònaco. I un cop casada amb el Reiniero, ell encara intentarà a veure si alguna vegada vol fer alguna pel·lícula. Marnie, la ladrona, li proposa, però ella naturalment diu que no, i Hitchcock busca altres camins. Però, de totes maneres, en aquest moment, el 1955, Hitchcock descobreix la televisió i fa la seva famosa, fa vàries, però la seva primera famosa sèrie, Alfred Hitchcock presenta, on són obres de suspens, que ell fa el guió, que surt al començament, però que són dirigides per altra gent. I arriba el seu moment àlgid. Arriba el 1960, quan estrena Psicosis, que torna a ser nominada als Oscars i ell a ser nominat per millor director, però que torna a perdre per quinquena vegada amb Billy Wilder a l'Apartamento. Està vist que lo de l'Oscar no era lo seu. Però a partir dels anys 60 entra en una certa decadència, com que ja no té aquells actors tan seus, per dir-ho d'alguna manera, la Tippi Hedren, per exemple, que fa Los Pájaros, o Marnie la ladrona, fa Cortina a rasgar, però i el 70 ja farà les seves dues últimes pel·lícules, que són dues pel·lícules desestimades, però que són molt bones, que són Frenesí i La trama, dels anys 1971 i 1976. Fins que a l'any 80, el 29 d'abril de 1980, a l'edat de 80 anys, Hitchcock morirà a Los Angeles i serà incinerat. Però nosaltres farem una excepció. Farem una excepció perquè, aviam, si ell està incinerat, igual no deixo. Posarem avui música sola. No posarem una cançó, posarem només la música. I posarem la música d'una de les seves mítiques pel·lícules, en concret, Psicosi. Per tant, homenatge a Alfred Hitchcock, Psicosi. 14 d'agost de 1810, el dia que el Parlament suec transforma, per dir-ho així, a Jean-Baptiste Bernadotte, un general que ve de les files del Napoleó, en el successor del rei Carles XIII de Dinamarca. I aquesta és una cosa que hem d'explicar una mica perquè la cosa té enjúndia. A veure, hi ha un moment en Europa en què surten reis d'aquests que podríem dir una mica xungos, no? Que no tenen fills, o que són dolents, o que tal, i aleshores, bueno, s'accepta un mecanisme pel qual jo pugui designar una altra persona, és a dir, puc anar a buscar un rei. Aquí a Espanya, per exemple, vam tenir l'Amadeu I de Savoia, quan vam fer fora la Isabel II, i vam dir, bueno, doncs anem a buscar una altra dinastia, i vam anar a buscar això. Bé, aquest és el cas d'un senyor que era fill d'un procurador d'un procurador francès de la ciutat de Pau, i que va ser batejat com Jean-Baptiste Bernadotte. Aquest home va ingressar a l'exèrcit, va ser destinat a Còrsega, allà es va fer molt amic d'un altre militar que també començava, que es deia Napoleó Bonaparte, i tots dos van pujar dintre del que seria l'escalafó, el que podíem dir l'escalafó militar. De fet, ell, a l'any 1794, penseu que va néixer el 1763, per tant tenia just 31 anys, ja el fan general, perquè, bueno, general de divisió, perquè ha guanyat la batalla de Fleurus, etc. I el nomenen ambaixador a Viena. Quan hi ha la revolució, el nomenen ambaixador a Viena, però munta un pollo, perquè el primer que fa és, quan arriba, penja la bandera tricolor, la bandera republicana, i li diuen que, escolti, per favor, marxi, i el fan fora d'allà. Bueno, torna, es casa amb una germana de la dona d'un dels Bonapartes, i és nomenat durant 3 mesos ministre de la guerra, i amb Napoleó, que ja comença a tallar el bacallà. Però Napoleó prepara un cop d'estat, el cop d'estat del Brumari, i el Bernadotte li diu, no, jo amb aquesta cosa no jugo, però no diré res, però tu ves fent. Però jo no. Quan Napoleó proclama l'imperi, li reconeix a Bernadotte que l'ha sabut ajudar, el fa mariscal de França, n'hi ha 18, el fa mariscal i l'envia de governador a la ciutat ocupada, perquè França ja ha començat a expansionar-se, a la ciutat ocupada de Hannover. Allà el noi, doncs, rep la missió de fer una expedició, i aquí comença tota la història, una expedició contra Suècia, una expedició de càstig a Suècia, a través de Dinamarca, perquè, doncs, han declarat la guerra a França. I ell fa la guerra, fracassa, però relativament, però sobretot és molt noble, diguem-ne, en el tractament amb els presoners, amb tot això, i això als suecs els hi queda, i ho retenen. Després torna a París, s'esbaralla amb el Napoleó, i els suecs, que tenen un rei que està bastant fotut i és d'aquests que no deixa descendència, estan buscant algú. I diuen, home, aquell militar que va venir, bueno, al final vam acabar guanyant-lo, però era molt bon militar, aquell tio, I a més era un tio així, com a molt noble, com a molt lleial, i el sondegen i li diuen, escolti, no voldria vostè pas ser el rei de Suècia i Dinamarca? I ell diu, home, per favor, però com que està emprenyat amb el Napoleó, perquè s'han tirat els plats pel cap, perquè Napoleó cada vegada està més inflat, ell acaba acceptant. El Bernadotte acaba acceptant, i és quan, el 14 d'agost de 1810, el proclamen el rei Carles XIII, que en aquell moment encara està manant, el proclama el seu hereu i fins i tot, si m'apureu, l'adopta. L'adopta com a fill. I li posa nom de Carles Joan. Ell serà, de fet, després serà Carles XIV. Ràpidament, el vell ja no està per gaires orgues, ràpidament ell va agafant cada vegada més quotes de poder i maniobra, per exemple, compra Noruega a Dinamarca, trenca lligams amb la França de Napoleó i es va fent cada vegada més simpàtic, i més perquè al començament fins i tot el volien fotre al carrer, però després veuen que l'home funciona, que l'home, doncs, cuida molt, vetlla molt els interessos dels suecs, i per tant, escolta'm, ja m'agrada, ja ens agrada, no? I el van acceptant. A més, ha trencat tots els lligams amb la França de Napoleó i ho demostra aliança amb Gran Bretanya i amb Prússia quan fan la sisena coalició. De fet, per tant, ell ataca les tropes de Napoleó. A la batalla de Leipzig, ell comença a entrar cap a Dinamarca i comença, doncs, a fer recular les forces de Napoleó. quan estan fent tot això, es mora Carles XIII, i llavors el Carles XIV, doncs, evidentment, accedeix al tron del tron de Suècia, accedeix al tron de Dinamarca i enceta la dinastia dels Bernadot, que el Parlament suec vota el 1840, això, acceptar-ho tal. S'ha de dir, de totes maneres, que ell era bastant coherent. No va, quan el va adoptar el Carles XIII, quan el va adoptar, ell es va convertir al luteranisme. Ell no era catòlic ni creient, però va dir, vale, haig de fer el número aquest, doncs ja faré el número aquest. Però mai va arribar a aprendre suec o noruec. Per què? Perquè llavors el llenguatge de la diplomàcia era el francès, i els aristòcrates també parlaven francès, per tant, no li feia cap falta. Finalment, doncs, un cop acabat Napoleó, un cop establerta la pau a Europa, doncs el Joan Baptista Bernadot, o altrament dit, Carles XIV de Suècia i Noruega, doncs va tenir un final de regnat plàcid i va morir el 8 de març de 1844, deixant el tron al seu fill Òscar I i implantant a Suècia la dinastia dels Bernadot, que encara governa.
Sí, sí, encara governa, eh? Encara governa. I jo pensant, llegint això i preparant tot això, pensava, bueno, doncs aquest noi, el Joan Baptista Bernadot, devia tenir el seu destí escrit. I llavors, xap, em va saltar una xispa, i vaig recordar que una de les primeres cançons d'un dels primers discos que jo vaig tenir era del Polanka, i portava per títol You Are My Destiny, és a dir, tu ets el meu destí. Doncs escolta, el destí dels Bernadot i el destí del Polanka. You Are My Destiny, amb el senyor Polanka.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
15 d'agost de 1769, el dia que neix a Ajaccio, a Còrsega, Napoleó Bonaparte. Napoleó Bonaparte, en realitat, de naixement, Napoleone di Buonaparte, tot en italià, era fill d'una família noble de Còrsega, però un any abans d'aquell naixés, França havia comprat Còrsega al regne de Gènova, o la República de Gènova, i, per tant, eren francesos en aquell moment ja, quan ell va néixer. Tot i que els corsos van començar a lluitar amb els francesos per aconseguir la independència. Ell era el segon fill d'un abogat,
que als 9 anys va aconseguir una beca d'estudis per anar a l'Acadèmia Militar de Brienne, a França, on s'hi va estar fins als 15 anys, però on, fruit d'aquest canvi de nacionalitat de la illa, doncs ell era tractat i sentit pels seus companys com un estranger. Però ell s'ho va lluitar, s'ho va currar, i va aconseguir guanyar-se el respecte dels seus companys i va aconseguir un trasllat a l'Acadèmia Militar de París, on va seguir la formació fins als 16 anys, quan ja va sortir amb el títol d'oficial i el destinen a Valence, li donen un destí. Però es mor el seu pare, ell ha de tornar a Còrsega, mentrestant ha esclatat la Revolució Francesa i la lluita independentista de Còrsega segueix, no? Ell, com que hi va en tant que soldat francès, doncs s'ha de posar amb les tropes franceses, ha de lluitar contra els independentistes i, per tant, es guanyen, ell i la seva família, l'enemistat del líder Pasquale Paoli, que és el líder de la independència corsa, i al final han d'agafar les cames, han de deixar tot el que portaven posat allà i el 1793 fugen a Marsella i es traslladen a Marsella. Ell, naturalment, continua sent de l'exèrcit francès, arriba al rang de capità i intervé decisivament a la batalla de Toulon contra els anglesos, els quals derrota, i això el fa famós. Però continuen considerant-lo una mica com estranger i, de fet, li busquen les pessigolles i que si ell tenia simpaties amb la independència cors, amb els independentistes cors, fins i tot passa un petit temps a la presó. Lliberat, torna a París i allà està, diguem-ne, fora de servei fins que hi ha la revolució monàrquica de 1795 que intenta als carrers de París fer caure la revolució. Ell es posa davant dels revolucionaris, és nomenat comandant de l'exèrcit francès i, per tant, els derrota. I a partir d'aquell comandament de l'exèrcit francès de París, el nomenen comandant suprem de l'exèrcit d'Itàlia, al mateix moment que coneix a Josefina de Beauharnais, amb qui es casa el 1796. Però com que l'han destinat a Itàlia, doncs se'n va a Itàlia. Allà l'exèrcit francès està absolutament desmoronat. Ell els hi transmet confiança i entre 1796 i 1797 apallissa els italians i les forces que van contra França a Lodi, Arcole i Rivoli, tres batalles històriques que el faran absolutament famós i, a més, ell farà una jugada molt intel·ligent, es canviarà el cognom Buonaparte per Bonaparte, és a dir, l'afrancesat, el fa francès, torna a França i és rebut com un heroi, com un conqueridor i fins i tot el govern li encarrega que el 1798 se'n vagi a Egipte per tallar el comerç de Gran Bretanya amb la Índia i Orient Mitjà. Va cap allà guanya moltes batalles, però com que Europa, Àustria, Gran Bretanya i Rússia han fet una aliança i estan atacant França, Napoleó creu que el seu deure és abandonar Egipte, tornar a França i posar-se a disposició del govern. I, de fet, el 9 de novembre de 1799 és nomenat primer cònsol de França per un cop d'estat, és a dir, els militars prenen el poder i diuen, escolta, agafa les regnes tu, donem poders dictatorials, i ell, evidentment, fa un nou codi civil, fa prioritari, o sigui, posen lleis socials o posa normes socials a favor de tot això, però, a més, també combat, i amb èxit, els enemics de França, fins al punt que el 2 de desembre de 1804 aconsegueix ser coronat emperador a París, a Notre Dame, i a partir d'aquell moment es planteja, doncs, actuar com un rei. El primer que fa és dir, bueno, com que la Josefina no em pot donar fills, em divorcio d'ella, el 1809, i em caso amb l'arxiduquessa d'Àustria, Maria Lluïsa, que ja el 1811 li donà el primer fill, el Napoleó II, i ell, mentrestant, va expandint l'imperi. Però, clar, ell imposa unes normes de restringir el comerç de Gran Bretanya i al mateix moment que restringeix el comerç de Gran Bretanya, restringeix el de França i el dels aliats, i això comença a portar-li problemes econòmics. Espanya, Portugal i Gran Bretanya s'associen per atacar-lo i ell es defensa com pot, però com que veu que tard o d'hora Rússia també, el 1812 pren la decisió, i s'equivoca, d'envair Rússia. Ja sabeu que ha de tornar amb la cua entre cames i a partir d'aquell moment tot va malament, tot va mal borràs, fins que el 1814 ha d'abdicar i els aliats el porten a la illa mediterrània d'Elba i el tanquen allà. Però ell allà veu que... I tothom li diu, va, home, coi, escolta, per què no tornes, per què no sé què, i al final torna, Fa un assalt al poder, les tropes es posen del seu costat, torna a ser emperador, però ha de començar a lluitar, se'n va cap a Bèlgica, i allà, a Waterloo, li foten la pallissa del segle i el porten cap a la illa de Santa Helena, cap a Àfrica, lluny d'Europa ja, perquè així no li sigui tan fàcil tornar, i acaben, per tant, el que es coneix com l'imperi dels 100 dies, durant el qual Napoleó va tornar a intentar ser el cap de França. I aneu a saber per quina raó, després, la gent, hi ha hagut molts que s'han obsessionat amb ser Napoleó. Entre ells, en un moment determinat, van ser els nostres estimats Sírex. Sí, els Sírex, perquè van fer una cançó, van cantar una cançó i van enregistrar una cançó que portava per títol Jo soy Napoleón. No sé si volien regnar a França, eh? Potser sí, potser no, potser sí que l'era jo. Però en qualsevol cas, com a homenatge al Napoleón Bonaparte, a l'autèntic, aquí teniu els Sírex dient que Jo soy Napoleón. D'agost de 1888. Neix al País de Gales, en concret a Tremadoc, a Lawrence d'Aràbia, més conegut com a Lawrence d'Aràbia, però que de nom es deia Thomas Lawrence. Un noi que hem d'explicar perquè és tot una epopeia, aquest personatge. Aviam, d'entrada, ell és fill d'un noble anglès, Sir Thomas Chapman, i no es diu Chapman, que abandona la seva dona i es fuga, per dir-ho així, se'n va a viure amb la institutriu dels seus fills, la Sarah Junior, que a la vegada ja és filla il·legítima d'un tal Lawrence, que és el que el nen agafarà el cognom. D'aquesta unió entre el noble i la institutriu neixen 5 fills que naturalment són il·legítims i el segon és Thomas Edward, o Thomas, si voleu. Per tant, en Thomas Lawrence ja el tenim, fill d'una mare institutriu i d'un pare noble però que no és noble, que no sé què. Bé, ja us podeu imaginar que aquest noi massa rodó, diguem-ho així, no patava per lo que... Es posa a estudiar a la Oxford High School, perquè el seu pare era qui era, encara que no l'hagués reconegut, perquè ell és fill il·legítim, i es passa el temps tombant en bicicleta per la regió i comença a desenvolupar l'afició per l'arqueologia. En realitat va en paper i calca, va en papers i calca els relleus de les tombes antigues. I també, es gradua, de fet, viatja per França també, estudiant castells medievals, se'n va 3 mesos a Síria a estudiar els castells dels croats, es gradua amb honors de primera classe amb una tesi que diu la influència de les creuades en l'arquitectura militar europea a finals del segle XII. Toma ja. Bé, el noi està molt interessat en tot això de l'arqueologia, inicia un postgrau sobre ceràmica militar, però aleshores rep una oferta per anar a fer d'arqueòleg a l'Orient Mitjà. No s'ho pensa dues vegades, agafa el vaixell a Beirut i se'n va cap a Beirut, estudia àrab i treballa a les investigacions, a les excavacions que fa per la zona del nord de Síria al Museu Britànic. Però, de fet, aquestes expedicions sempre van ser com una mena de cavall de Troia, perquè de passada, doncs, escolta, si veieu alguna cosa interessant, per què? Perquè els anglesos ja veuen que tard o d'hora, pensem que estem parlant a l'any 1111, 12, ja es veu a venir la guerra amb Turquia, es veu a venir la guerra europea, i per tant els anglesos, per vetllar el seu imperi, doncs van recollir informació. Per tant, amb totes aquestes expedicions, li diu, escolta, si veieu alguna cosa que creieu que val la pena apuntar en un mapa, doncs mira, aquí que deia que hi havia un pou, ara ja no hi és. O aquí que no n'hi havia, hem fet un pou i aquí hi ha un pou pels camells. Bueno, tota aquesta informació. Per tant, d'alguna manera ja treballa una mica en col·laboració amb el servei secret, amb la intel·ligència militar, no? Fa una segona estada allà, com a arqueòleg, fins al 1914. I llavors el fitxa l'exèrcit britànic perquè diu que han de fer una exploració militar, que la disfressen, com que és una expedició que busca el desert de Zin, que surt citat a la Bíblia i, per tant, s'ha de buscar i no sé quantos, però, en realitat, aquest desert que van estudiar, com que és una zona que ja veuen que les tropes turques l'hauran de travessar, doncs interessa conèixer-la per veure on els hi podem fer una emboscada, on els hi podem fer tot això. I ell fa aquesta doble funció i, a més la fa molt bé, perquè, com que ja és conegut com a arqueòleg, doncs els turcs el deixen entrar per tot arreu, el deixen passar per tot arreu, es mou amb llibertat. Finalment es treu la careta i l'envien al Caire, a la intel·ligència de l'Estat Major de l'Orient Mitjà. I quan els britànics, ja en plena guerra, decideixen fer-los la pirula amb els turcs a base de provocar que les tribus àrabs es revoltin contra ells, doncs diuen, calla, que tenim la persona idònia. Agafen el Lawrence i li diuen, escolta'm, vés cap allà, fes-te, tu ets amic dels àrabs, convèncels de que es revoltin contra els... Perquè fins aquell moment ells acceptaven que els turcs manessin. Que es revoltin contra els turcs, promet-los el que sigui, i el Lawrence, bueno, diu, val, ja ho faré. Va cap allà, els i promet que, escolta, si fem fora els turcs, sereu un estat independent, sobretot el Faisal, l'emir Faisal, el fill del xerif Hussein de la Meca, li fa cas, i comencen a preparar operacions de guerrilla, que la pel·lícula Lawrence d'Aràbia recull perfectament i explica perfectament, operacions de guerrilla contra l'exèrcit turc, que d'aquesta manera ha de tenir allà immobilitzades unes tropes que no... Fa un parell d'accions, una arriba per terra fins al port d'Aqaba, que és el port que controla l'entrada al Golf Pèrsic, no s'espera ningú perquè s'ha de travessar un desert que és duríssim, i ell la travessa amb les tropes àrabs, naturalment, ell no va amb els britànics, va amb els àrabs, i després intervé en la conquesta de Damasc. I quan arriben a Damasc, com que arriben primer ells, que no pas els anglesos, doncs el que fan és proclamar l'estat palestí. Pai, l'estat àrab, perdó, no palestí, àrab, l'estat àrab. Però, clar, França i Anglaterra ja han pactat, han fet els acords de Sils-Picot, i, per tant, ja tenen allò per repartir-s'ho, i els hi diuen amb els àrabs, molt bé, molt bé, vosaltres quedeu Saràbia, però tota aquesta part d'aquí dalt, tota aquesta part de Síria, de Jordània i tot això, això ja ho administrarem nosaltres, i, per tant, aquí els àrabs se senten ofesos, i el mateix Lawrence, que adopta una posició de retirada i que fa una curiosa història que va demanant ingrés a diferents cossos a la Royal Air Force, sempre amb un nom fals. I l'acaben descobrint, ho fa com a 3 o 4 vegades i al final doncs acaba tornant a Anglaterra escrivint les seves memòries i matant-se amb un accident de moto. Accident que justament servirà per escena inicial de la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, que explicarà la seva vida, representat ell pel Peter O'Toole, amb la col·laboració de l'Omar Sharif, ja sabeu tot allò. Però, un momentet, perquè és el moment de... s'acaba el programa, és el moment d'acomiadar-lo, i no vull ser maleducat. Per tant, en nom del Toni Olivella, en nom del Marc Pujol i en nom de la Goretti Martínez, que ja sabeu què fa cadascú d'ells, el que aquí ha xerrat durant tota aquesta estona en Francesc Morgades, us emplaça la setmana que ve. I ara, per recordar aquesta efemèride del naixement de Lawrence d'Aràbia, doncs us acomiadarem amb la banda sonora de la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, interpretada per Maurice Jarre. Ja veieu que avui el cine ha tingut un protagonisme important. Maurice Jarre, Lawrence d'Aràbia.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.